Radio Villafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimarts 10 de juny de 2025. Què tal, com esteu? Nosaltres engeguem aquestes 3 hores diàries de ràdio que compartim des d'ara i fins les 12 i en nom de tot l'equip, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca. Us saludem, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Així sonarà aquest matí de dimarts. Acabem el sumari i saludem el Marc Paredes, que ens porta la meteo d'aquests primers dies de la setmana i potser avança alguna coseta ja del cap de setmana o de quan acabarà aquesta calorada que just estrenem. A continuació, Talent i Més, amb la Montse Balada i la Susana Villagrassa. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat, al i baix penedesenca, al flaix informatiu. Quan passin 5-6 minuts de 9:15, roda política. La calor ha arribat i de quina manera. Hem tingut un maig tranquil, però els darrers dies de maig ja ha fet acte de presència i sembla que ha vingut per quedar-se. L'estiu cada vegada serà més llarg, no hi haurà pràcticament primavera, les temperatures seran més fortes. Com s'aborda aquesta calor, com es pal·lia des dels ajuntaments? Pensem en refugis climàtics, en tendals, als parcs infantils, per exemple. Quines mesures s'adopten als casals d'estiu? Obren abans les piscines? Hi haurà dies de calorada on les piscines seran gratuïtes? Què hi fan els ajuntaments? Hi diran la seva Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, i Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Començarem parlant amb cadascun d'ells i a partir de les 10:06 faran tertúlia plegats fins 10:45, quan tenim la segona cita amb l'actualitat d'aquest matí, el flaix informatiu. Després d'aquest segon flaix, a 11:15, us proposem tornar a l'aula, asseure'ns al pupitre, agafar paper i llapis o boli i escoltar atentament la Carme Ortoll, mestra de mestres, que ens acompanya avui de nou, per parlar de com podem difondre entre infants i joves hàbits saludables. A les 11:06 entomem la tercera hora d'aquest dimarts amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Anirem a classe de vocabulari, tindrem concurs i regalarem un llibre, avui un llibre preciós dedicat als 12 mesos de l'any, que es diu 12 en fan un, de Miquel Rayó, il·lustrat per la Níbula Ullà, de 17 edicions. És el nostre premi entre tots aquells que truqueu i jugueu amb nosaltres. A 11:45, els serveis informatius entren de nou a l'estudi per posar-nos al dia de com va acabant aquest matí de dimarts a les nostres dues comarques. És dimarts, just hem estrenat setmana i si necessiteu dosi de sèries, arribaran puntualment a 4:45 a les pantalles. I acabarem amb una història, volem jugar de nou, amb les fake news. Això és el que passarà avui a l'antena del Penedès en xarxa. Ens acompanyes?
connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
La meteo va de calor, de calorada. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem començat aquesta setmana amb el domini majoritari del sol, amb aquesta tendència de temperatures prou altes. I atenció, perquè de cara als dies vinents, els termòmetres encara voldran pujar molt més i tindrem valors caniculars, és a dir, de ple estiu. I aquest dimarts també ha arrencat amb moltes estones de sol. De cara a la tarda tindrem un petit canvi de temps, que es notarà sobretot cap a les comarques del nord-est, és a dir, Girona, també punts de la Catalunya central, on entraran moltes més nuvolades i també deixaran algunes precipitacions en forma de tempesta. Aquí al Penedès no haurem de patir, com a molt podríem tenir algunes nuvolades, però el sol serà doncs el protagonista. I de cara a demà, pocs canvis, al matí mantindrem aquesta tendència, temperatures força elevades des de primera hora, costarà dormir, no tindrem valors tropicals, és a dir, quan els termòmetres estan per sobre d'aquests 20 graus, però déu-n'hi-do, farà caloreta i doncs voldran pujar encara bastant més aquestes temperatures que, insisteixo, a partir de dijous, divendres i en especial cap de setmana voldran tocar sostre. I pocs canvis més enllà d'aquestes estones de sol, de moment no veiem precipitacions i ens haurem de conformar doncs, amb aquest sol que de moment no perdonarà i atenció perquè haurem d'anar seguint aquestes temperatures que podrien enfilar-se per sobre d'aquests 35 graus de temperatura cap al Penedès i els 40 cap a punts de la Catalunya central i també del Pla de Lleida i una temperatura del mar que amb això també anirà pujant. Ara mateix la tenim al voltant d'aquests 21-22 graus cap aquí, cap a la costa doncs, Daurada, cap a la costa del Penedès, però de cara a les setmanes vinents, tot ens fa pensar que aquesta temperatura encara també es voldrà enfilar. Això és tot. Bona setmana.
Gràcies, Marc. Fins divendres. Al llarg de tota la temporada us hem estat acostant, mostrant i divulgant talent en clau femenina, el Talent i Més, coordinat per la Montse Balada i la Susana Villagrassa de l'Associació Empresarial Talent Femení. I avui és la darrera cita amb tot aquest talent. Farem una pausa estiuenca i ens retrobem amb moltes ganes a la tardor. Així que avui ens acomiadem fent una mica de balanç d'aquest curs i llançant ja idees per aquest estiu i el setembre i octubre vinents. La Montse Balada ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Montse.
Molt bon dia.
I al telèfon tenim la Susana Villagrassa. Benvinguda.
Bon dia, Sílvia. Què tal? I bon dia a tothom.
Contenta de reunir-vos a totes dues en aquesta darrera cita amb el Talent i Més, el Penedès en xarxa. En primer lloc, Susana, balanç d'aquest curs que està tocant a la seva fi, tot i que després la Montse ens comentarà les darreres activitats.
Pues el balanç ha sigut sempre positiu. Evidentment, hi ha un creixement econòmic important i bueno, portem a l'associació molts anys. Aquest any fem els 10 anys de premis i els 11 anys d'associació i, evidentment, pues, estem contentes perquè bueno, hi ha un grup executiu molt potent que està treballant, hi ha un creixement de sòcies i, evidentment, les activitats, bueno, crec que estem fent canvis i, evidentment, estem treballant per aquests canvis socials que estan havent, no? Jo donaria com a positiu aquest any.
Amb una dècada al darrere, Susana, que és més complicat créixer, continuar aquest creixement sostingut o mantenir-se al peu del canó?
Bueno, costa molt mantenir-se i també costa créixer, perquè, com deia abans, la gent té un altre tipus de necessitats, et tens de reinventar. Les associacions abans teníem una manera de fer i crec que ara anem cap a una altra manera de fer i posar en valor el que és pertany a una associació, no? Amb aquesta jornada que vam fer el dia 23, es va posar en valor que les associacions fem una feina social, una feina de creixement econòmic, i possiblement la gent no la posa en valor. I tenim de treballar i que la gent torni a veure com a necessitat associar-se amb un col·lectiu vol dir tindre contactes, créixer econòmicament i comptar amb un teixit empresarial proper i pròxim i de molt de talent. I això crec que amb les xarxes socials s'ha perdut, però el contacte directe és fonamental i crec que la cartera que portem a sota el braç és molt important perquè la gent cregui una altra vegada en associar-se en col·lectius.
I les noves generacions s'acosten a talent femení i creuen en aquest tu a tu que deies, més enllà de xarxes?
Bueno, els costa, jo crec que sí, però no veuen com a més proper a l'internet, no? Però crec que en el moment que tu fas contacte directe, noten aquesta necessitat, perquè l'aproximació fa que hi hagi més negoci i més enriquidor. I llavors, bueno, ho tenen de provar, tenen de fer l'aposta.
Susana, reptes pel nou curs. Segur que l'esteu dissenyant, que teniu moltes idees que voleu portar a la pràctica.
Bueno, pues reptes és canviar aquest mètode. Farem, estem fent un anàlisi de què fa la societat i on s'involucra la societat. I aquest repte serà créixer amb sòcies i que la gent cregui en l'associació empresarial, amb tot el que porta ser d'una associació, no?
És la Susana Villagrasa, presidenta de Talent Femení, que ens ha acompanyat en aquest darrer Talent i Més de la temporada. Moltes gràcies per ser-hi, per parlar-nos d'aquests projectes de futur. I bon estiu, ens retrobem a la tardor.
Pues moltes gràcies a Penedès en Xarxa, a tu, Sílvia, per estar sempre al capdavant i comptar sempre amb nosaltres. I tornem amb una agenda molt plena i amb uns grans premis que farem els 10 premis, que serà un gran acte que la Montse us posarà en context i que ja tenim tancada data i esperem comptant totes aquelles premiades d'aquests 10 anys de trajectòria i de visibilitat del talent.
I tant que sí, per part nostra, amb ganes d'acompanyar-vos, de ser acostat. Que vagi bé, bon estiu.
Gràcies.
Adéu, fins aviat. Adéu. Montse, la Susana feia al·lusió a aquesta trobada de finals de maig, primera trobada d'associacions de dones de Catalunya que va organitzar Talent Femení al Garraf i que marca una mica un abans i un després, no? Va ser important.
Sí, sí, molt important perquè és, com diu ella, és reunir la força de les associacions i per el què. I totes van demostrar el per què van néixer al seu territori i quina necessitat han de cobrir. I una dada que vaig trobar és que va ser el 1981 quan es va crear la primera associació catalana de dones empresàries i executives. I de veritat que des d'aleshores han hagut moltíssimes. De fet, és que no hi ha cap municipi, quasi, que no estigui orgullós de tenir una associació de dones empresàries i executives, i cadascuna d'elles, doncs, per un propòsit, el propòsit que el seu territori es necessita. En aquesta trobada nosaltres vam començar amb quatre associacions. Quatre associacions semblen poques, però no és fàcil començar, perquè ho hem demostrat, que ser pioneres no és fàcil, i no van ser pioneres nosaltres només com Talent Femení, sinó totes les que...
Totes les quatre.
Les quatre
que vam reunir.
Exacte, que vam ser allà. I des del Camp de Tarragona, des de Sant Cugat, del Consell Nacional de Dones d'Espanya, de Junta de Dones pel Futur, i des de Sant Just d'Esvern, que no me la vull descuidar.
Aquesta ha estat una primera trobada. Vau cedir el testimoni a una altra associació?
Aquesta era un altre repte. Primer, reunir-nos, recolzar-nos, començar a ser pioneres d'aquest moviment i que algú agafés el relleu per l'any vinent. I hem tingut la sort que de seguida Sant Cugat va dir que seria el proper territori on es faria aquesta trobada. I així és que la presidenta Maria Cusidó va dir sí. Així que Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat agafa el relleu. També us puc dir que van ser la senyora Noelia Caballero, que és representant d'empresàries i directives del Camp de Tarragona. Al Camp de Tarragona estan fent una gran xarxa de dones empresarials. Jo, que no és fàcil aquesta terra, tampoc. Sempre pensem que...
Són els grans oblidats.
Exacte, sí, i costa. I Dona i Empresa, de Sant Just d'Esvern, que va estar representat per la seva presidenta, Pilar Masparuga. I la Junta de Dones pel Futur, que va ser representada per la senyora Noemí de Llorenç, que és vicesecretària del Consell Nacional de Dones d'Espanya. O sigui, que ja veieu, i, bueno, i Susana Villagrasa, que és la presidenta de Talent Femení. I ja veieu que va ser un començament amb força.
Nosaltres avui acomiadem la temporada radiofònica de Talent i Més, però Talent Femení encara té algunes activitats per aquest final de curs. Què teniu previst?
Doncs mira, el 28 de juny tenim prevista una visita a Enoturisme, a les bodegues Capità Vidal. I la veritat és que ja estem molt contentes i amb moltes ganes. Està oberta. Aquestes dues activitats que us diré estan obertes a tothom. Només heu d'entrar a la web i allà trobeu els links i els telèfons per poder assabentar-nos una miqueta més. O sigui que ho hem organitzat a les bodegues Capità Vidal perquè Elena Iglesias, que és la directora, va ser la premiada d'aquests darrers premis, al Premi Enoturisme i Vinicultura. I llavors vam pensar doncs fer aquesta visita a les seves caves.
Una excusa per trobar-se i per reunir les sòcies, no?
Sempre va bé, perquè, vulguis que no, costa una miqueta trobar-nos. Tothom tenim...
Mil i una coses.
Exacte. Què més tenim? Tenim la nostra emblemàtica trobada, que és el sopar de blanc de la nostra associació, que és el 26 de juliol, i que aquest any ho farem al Castell de Canyelles. I allà, doncs, farem una altra trobada. I també, les dues trobades, si ens voleu conèixer i voleu saber una miqueta més de nosaltres...
És el millor moment, no?
Exacte. Així trobareu el per què és... Perquè és una de les preguntes que jo tenia quan vaig començar Talent Femení. Quina necessitat tinc de formar part d'una associació de dones empresàries?
Per què, no?
Per què? I llavors veniu i ho descobrireu.
Són dues cites, finals de juny, aquesta trobada de sòcies a Capità Vidal, o 26 de juliol, el sopar blanc, amb el qual sí, acomiadeu el curs, no? I comenceu l'estiu.
Exacte. I després ens trobem i estem treballant en el gran projecte, com ha comentat la Susana, que és els Premis Talent Femení aquest any, 10 anys.
Desè aniversari.
Desè.
Van començar just un any després de la creació de l'associació, doncs?
Exactament, exactament. I per això aquest any hem fet 10 anys d'associació i l'any passat 10 anys d'associació i aquest any 10 anys de premis. El 14 de novembre hi tenim data.
Ja està tancada la data.
Data. Sopar meravellós, sopar d'emprenedoria, sopar de gala, com són els nostres sopars, i esteu convidats a venir, també entreu a l'associació, si voleu trobar territori allà, veieu. A més, aquest any, doncs el repte és gran. Intentarem que vinguin les 100 premiades, si pot ser.
D'aquesta dècada. Uau.
Que això has posat els ullets així perquè també et toca, ja que tu vas ser una de les premiades de TIC i Comunicació d'aquest any, no me'n recordo exactament.
Un parell d'anys?
Sí, veritat que sí.
Doncs intentarem... Es poden presentar candidatures ja en aquest moment?
Es poden presentar candidatures, ho tenim tot en marxa, perquè, vulguis que no, a l'estiu seguim treballant amb això. I estem treballant. Dones en lideratge, en emprenedoria, premis, que tenim premi a trajectòria, a la cultura i oci i comunicació, al naturisme i vinicultura, l'esport, el He for She, a científica i salut, empresa socialment compromesa, enginyeria i el nostre premi d'honor.
Aquesta temporada la Montse Balada ha donat veu a dones aventureres. Coneixem la darrera.
Avui parlem de Jean Vaguer, la dona que va fer la volta al món per amor a la botànica. Jean Vaguer va néixer a França el 1740, a una època en què les dones no podien estudiar ciència ni embarcar-se en expedicions. Però res d'això la va aturar. apassionada per les plantes, es va formar com a herbolària i va treballar colze a colze amb el botànic Philibert Comerson, amb qui compartia molt més que la passió per la natura. Quan Comerson va ser escollit per fer la volta al món amb l'expedició de Bougainville, Jen va prendre una decisió radical. Es va disfressar d'home i es va embarcar com a ajudant seu. Durant anys, va viatjar pels oceans sota una identitat falsa, arriscant-ho tot. Però gràcies a ella, es van descobrir i classificar centenars d'espècies desconegudes. Fins i tot, una flor porta el seu nom, Baguetia. Quan finalment va ser descoberta, ja havia demostrat qui era. Jen no només va ser la primera dona a fer la volta al món, sinó una pionera que va desafiar les normes del seu temps per seguir el seu somni. La seva història ens recorda que la passió i la determinació no entén de gènere i que tant les dones com els homes tenen el dret i la força de seguir els seus somnis. Com Jen, siguem valents i, si cal, ens disfressem, però mai deixem de ser fidels al que portem dins. Les dones parlen.
Montse Balada, un plaer comptar amb tu al llarg d'aquesta temporada per donar vida, a més, a aquest talent i més. Molt bon estiu, que vagi molt bé aquestes darreres activitats i comptem amb vosaltres la propera tardor.
I tant, serà un gust. Moltíssimes gràcies per acollir-nos, per fer d'altaveu i bon estiu.
Un plaer, bon estiu, adéu-siau.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy
el talent i més, hem retut homenatge, a més, a moltes dones empoderades i ens acomiadem amb una cançó amb molta força, aquest Ella, que canta bé.
Descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Un projecte explora els efectes dels encoixinats orgànics sobre el conreu de la vinya. Des de principis d'any s'està duent a terme un projecte coordinat pel clúster Innovi amb el celler Recaredo com a líder, el celler Gramona i la Federació d'ADF del Penedès i el Garraf com a membres del Consorci i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona com a centres tecnològics. Per poder adaptar les vinyes a les temporades de sequera i els episodis de pluges torrencials que es produeixen en el context del canvi climàtic, l'ús de materials vegetals llenyosos pot suposar una estratègia de regeneració de sòls empobrits en matèria orgànica i millorar l'estat físic i biològic tant del sòl com de la planta. En vinyes de Gramona i Recaredo, a Sant Sadurní d'Anoia, s'estan provant diferents tipus d'encoixinats orgànics, també anomenats mulchings, per recollir informació sobre com reacciona la planta, el fruit i el sòl al seu ús. Soazic Darné és investigadora del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i exerceix com a coordinadora del projecte i explica que l'ús d'encoixinats orgànics té una doble funció: contribuir a la riquesa del sòl i ajudar a retenir l'aigua sense entrar en excessiva competència amb el CEP. El Vendrell, Calafell i Cunit podran tenir un bus express cap a Barcelona al setembre. Si tot va bé, això serà una realitat quan comenci el curs 2025-2026. Una de les demandes més recurrents del Baix Penedès en matèria de mobilitat, la de tenir un bus express cap a Barcelona, podrà ser una realitat al mes de setembre. Segons ha avançat aquest passat dijous l'Ajuntament de Calafell i ha confirmat posteriorment el del Vendrell, a la taula de mobilitat del Penedès celebrada dimecres passat a Vilafranca, es va acordar amb la Generalitat que entrin en funcionament dues línies que sortirien de la comarca i anirien de forma directa a Barcelona. S'obre el termini per presentar les sol·licituds per l'atorgament de subvencions municipals al lloguer d'habitatges i arranjaments de la llar convocats per l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Uns ajuts que, com dèiem, són destinats al lloguer d'habitatges i ajuts per arranjaments a les llars, ajudes tècniques i suport a l'autonomia personal destinats a persones amb discapacitat o dependència. Aquestes subvencions tenen per objectiu facilitar l'accés i la permanència a l'habitatge assequible, atendre situacions de vulnerabilitat en habitatge i així evitar l'exclusió residencial. Els ajuts serveixen per fer front al pagament del rebut de la fiança, dipòsit, garantia o els rebuts de lloguer d'habitatges situats al terme municipal dels Monjos. La petició dels ajuts es pot fer fins al 15 de juliol. Tres dones de l'Alt Penedès a la llista de les 100 més influents de Catalunya. La CEO de Jové i Camps, Meritxell Jové, la directora de l'àrea d'innovació i coneixement de Família Torres, Mireia Torres, i la presidenta de Torelló, Ernestina Torelló, han entrat a la llista de les 100 dones més influents de Catalunya elaborada per la revista Forbes. Les tres dones de l'Alt Penedès s'incorporen al llarg llistat on se sumen empresàries, polítiques, periodistes, cuineres i cantants, entre d'altres, en un rànquing que s'ha publicat per primera vegada a la revista americana especialitzada en el món de negocis i finances. Un comitè de professionals ha decidit qui en prenia part i qui es quedava fora d'un seguit de noms de cares reconegudes com Aitana Bonmatí, Rosalia, Aitana, Paula Badosa o Alexia Putelles, entre d'altres. En aquest sentit, s'ha reconegut a dones de diferents àmbits, tot i que les tres de l'Alt Penedès han coincidit en el sector empresarial, trobant-se en la cúspide de rellevants companyies vitivinícoles de la comarca.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Encara estem a la primavera, però les elevades temperatures d'estiu ja han fet acte de presència i sembla que seran una constant en les properes setmanes, seguint la tendència d'aquests últims anys. Això planteja desafiaments a l'administració més propera a la ciutadania, als ajuntaments, que han de pensar com adapten serveis per fer front a aquesta nova realitat de temporades de calor més llargues i amb temperatures més extremes. Per això avui volem dedicar la roda política a avaluar com els ajuntaments afronten l'estiu. Volem saber si organitzen activitats per a infants i joves, per exemple, si aquests casals es veuen condicionats per l'increment de les temperatures d'aquests darrers estius i de quina manera. També ens preguntarem si les piscines estan a punt, si registren alguns canvis, si estan instal·lant tendals en alguns parcs públics o zones de joc del municipi o si habiliten refugis climàtics. El primer polític l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní i ens l'acosta el Sergi Fernández. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs a l'estudi de la ràdio tenim l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, el Pere Bernet, amb qui abordarem algunes d'aquestes qüestions. Alcalde, a l'inici de la primavera, segurament de cara a l'opinió pública general, va deixar molt bones sensacions de les pluges en relació als abastaments d'aigua, però sí que ja fa alguns dies que el termòmetre ens està avisant de l'estiu i de les mesures que caldrà prendre, no?
Bon dia, sí, efectivament. Hem tingut, per fi, no?, trencar aquesta dinàmica d'aquests 3 anys de sequera amb un règim pluviomètric molt intens, que ha permès, doncs, que tinguem ara tots els camps i totes les vinyes amb una vigorositat que feia temps que no es veia. Però sí que és cert que també, com acostuma a ser habitual en els anys que podríem considerar normals, quan arriba el mes de maig, doncs comencen a venir aquests pics de calor, sobretot ara aquestes nits que podríem dir tropicals, que fan molt difícil el descans. Doncs bé, és un fet, és una realitat. Els estius cada vegada són més intensos i més forts i estem a les portes d'un estiu que, pel que s'està veient, té pinta de que serà calorós.
Sant Sadurní no és una excepció, que ja s'han començat a perfilar i a regular espais com a refugis climàtics per mirar de donar algunes solucions a veïns i veïnes en dies en què la temperatura sigui molt elevada.
Sí, certament hi ha espais municipals on es disposa de climatització que s'ofereixen al públic perquè, doncs, puguin passar una estona de descans, no?, amb una temperatura més agradable, que potser a casa, doncs, si no tenen aire condicionat, no s'ho poden permetre.
Això és alguns equipaments que ja funcionen i que una mica es regulen a nivell d'horaris, d'accessos, dins del mapa d'equipaments i instal·lacions que disposa el municipi, no?
Sí, és així. Equipaments com, per exemple, la Biblioteca Municipal, doncs és un clar exemple d'un espai que es pot disposar, doncs, per passar aquestes estones on fa més sol, a més fent alguna activitat cultural, i d'altres com el Casal d'Entitats o aquí mateix a les instal·lacions de la ràdio, el Casal de Joventut, doncs també està equipat amb climatització, es poden utilitzar.
També fa temps que s'està treballant des dels serveis municipals, no se'ns escapa, per exemple, la brigada municipal en relació a mesures d'estalvi d'aigua, de com es gestiona dos tasques i funcions habituals regulars com poden ser les de neteja, els usos als equipaments per intentar contenir també l'estalvi, no?
L'estalvi d'aigua ja fa temps, fins i tot abans de que comencés la sequera ja es tenia en compte. De fet, tot el rec que existeix ara aquí a Sant Sadurní, excepte una cosa molt concreta al carrer Alacant, és rec amb gota, rec molt controlat, amb unes franges del dia on no hi ha una insolació molt gran per tal d'evitar que aquesta aigua doncs s'evapori i es perdi. I, per altra banda, s'està intentant obrir, diguem, l'asfalt, no?, perquè respiri més, perquè aquesta aigua de pluja que caigui, doncs, traspui i vagi parar els aqüífers que tenim a sota. Un exemple clar és tot el que s'ha fet a la Rambla Generalitat, gairebé en la seva totalitat, que és escocells més amples, jardineres amples, i això permet que amb els metres quadrats, doncs, que s'han obert amb un règim pluviomètric d'uns 500-600 litres per metre quadrat i any, doncs acumular uns 70-80 mil litres d'aigua que abans es perdien per escorrentia i ara van a parar el substrat, no?, els aqüífers que hi ha a sota.
Pere, aquestes properes setmanes, Sant Sadurní no és una excepció, especialment aquest final de juny i juliol, l'agenda d'activitats encara és força intensa, hi ha moltes activitats. casals, campus, festes. Ara a la cantonada tenim la festa dels barris, que són festes a carrer, i també cal una mica pensar en aquestes zones d'ombra, de tendals, certes mesures per mirar de resoldre aquest impacte de les altes temperatures.
Des de fa una setmana, aproximadament, ja tenim instal·lades les lones al carrer Cavallers. És una demanda que es va fer ja fa temps, no? per part de... Sobretot pensant en el rengle dels infants del dia 20, que és a les 5 de la tarda, fa molta calor, allà necessitàvem una zona ombrejada. L'any passat es van posar per primera vegada, va anar molt bé, la veritat és que es va aconseguir baixar molt la temperatura, aquest any doncs, ja estan instal·lades, però és que, a més, en breu comença la instal·lació dels tendals a les escoles municipals, a la Filoxereta, a la Pau, a l'Espurna i al Jacint Verdaguer. Una inversió de l'Ajuntament que està al voltant dels 120.000 euros, que permetrà que tots els patis d'aquestes escoles, que a més molts d'ells s'utilitzen durant el casal d'estiu, disposin de zones ombrejades.
Quina contradicció, no? Per una festivitat que tenia, o que té, un dels actes tradicionals dels barris, la xocolata desfeta pels nens i nenes, no? Xocolata calenta i que ja fa uns anys que hem de pensar més en gelats o en refrigeris, no?
Sí, sí, realment és així, ja. De fet, algunes comissions de barris ja ofereixen gelats de xocolata en comptes de xocolata desfeta.
Aquest dissabte ja s'obre la temporada d'estiu també a la piscina municipal. També doncs, és un altre dels espais definits com a refugi i que, evidentment, doncs, és una bona opció per molta gent.
Un espai que, en el cas de que hi hagin aquestes onades de calor que decreta el Servei de Meteorologia de Catalunya, doncs en aquests moments s'habilita la piscina per aquests col·lectius vulnerables, no? Que puguin necessitar doncs, aquests espais per refrescar-se d'una manera més sovint.
Pere, parlaves tu abans de la vigorositat de la vinya, d'aquest entorn natural, que Sant Sadurní té molta potència. També hem de pensar en els incendis. L'estiu va molt associat als riscos d'incendis. Quina previsió teniu?
Aquest estiu fa patir perquè el tenir doncs, aquest règim plujós, no? Tot el que ha estat tardor, hivern i primavera, ha fet que el que es coneix com el sotabosc, no? o aquestes herbes que creixen al voltant dels marges, doncs han crescut amb força. Ara arriba la temperatura alta de l'estiu, aquestes plantes s'assequen i això genera una massa, diguem, incendiària bastant consistent, la qual cosa s'haurà de tindre molta precaució. Evidentment, també prendrem les mesures que convingui, com per exemple es fa habitualment quan hi ha onades de calor, que és el tall dels accessos als camins. S'ha fet tasques de desbrossament de camins, de marges, s'han habilitat camins perquè puguin entrar els bombers i que s'ha fet una prevenció perquè al final els focs grans no s'apaguen a l'estiu, sinó que s'apaguen a l'hivern, això sempre ens ho diuen els ADFs. S'ha fet prevenció, s'ha fet neteja de camins. Creiem que estem preparats, però evidentment sempre falta la part aquesta més important, que és la prudència de les persones i que ningú vagi amb un llumí o amb un encenedor bosc.
De Ràdio Sant Sadurní marxem fins a Canal 20. Allà hi tenim el Raimon de Cara amb la segona convidada d'aquesta roda política. Molt bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per parlar d'aquest desplegament d'activitats propostes d'estiu, per exemple, més en l'àmbit lúdic, a Olèrdola existeix una llarga tradició d'activitats d'estiu adreçades a infants i joves, als casals d'estiu i als casals joves, que són propostes ja consolidades. Aquest 2025 no hi faltaran, tampoc.
No hi faltaran, i la novetat d'enguany és que els dos casals d'estius que es feien, una es feia a Sant Pere Molanta i l'altra es feia a Moja, i aglutinava doncs, totes les criatures de tots els nuclis. Enguany només es fa en un sol punt, perquè el que volem és que es creï ja un vincle des de petits i pensem més en municipi que no pas en cada un dels nuclis. És per això doncs, que des de l'Ajuntament ja vam habilitar una partida pressupostària important per tal de pagar el transport de, doncs, en aquest cas, aquest any, des de Sant Pere Molanta, passant per Sant Miquel, per arribar a Moja, anar i tornar, i l'any vinent doncs, serà al revés, perquè la idea és fer-ho un any a cada escola. També inclou aquí, després, doncs, tot el casal d'estiu de joves, que és diferent, però també es fan en el mateix espai.
I si parlem d'ombres, a Olèrdola ens hem de referir a cobriments de pistes poliesportives obertes a la ciutadania que donen també servei a les escoles. Una d'aquestes pistes ja està a punt de finalitzar les obres a Moja i l'altra s'ha anunciat que es podia fer el més aviat possible a Sant Pere Molanta.
Bé, començaré per la que ja és un fet, que és la de Moja, que està al costat mateix de l'escola, amb un equipament municipal. Aquesta coberta hauria d'estar acabada ja. Sabeu que tothom sabem quan comencem les obres, no quan les acabem, i va amb una mica de retard. No cal dir que hi estem fent un seguiment important. La coberta com a tal ja fa dies que està, però doncs totes les parts de la graderia i de pintar la pista, el terra i tal, està una mica més endarrerit, però sí, realment és un refugi climàtic important que podrà gaudir tothom, en el cas de les criatures quan facin activitats, però també un espai quan la gent pugui anar a passejar i pugui tenir un lloc on refugiar-se d'aquest sol que sempre volem, però que a ple estiu fa molta calor. Pel que fa a l'altra, és una notícia que vam donar en el ple del dimarts i després d'un any i 8 mesos pràcticament treballant amb el Departament d'Educació, i sembla ser que també era una cosa que s'havia parlat abans del nostre aterratge a l'Ajuntament, doncs va ser que finalment el Departament ens ha donat llum verda per poder fer una coberta a la pista de l'Escola Rosa Montaner a Sant Pere Molanta. En aquest cas, l'única condició és que sigui retràctil, per tant, també tothom, sobretot els alcaldes i alcaldessa que estan avui amb nosaltres, saben el que això comporta, perquè no només és fer que és serà una coberta que val força més diners que l'altra, però sobretot el que comporta en manteniment. Però ha estat l'única solució que hi hem trobat. Per tant, contents de poder tenir aquests dos espais. Un ja dic, penseu que tot just ens ho acaben de dir, hem de fer projecte, hem de fer moltes coses i sobretot també buscar finançament.
I a Olèrdola existeix també una piscina a Dalmar, que fins fa poc estava sota una concessió privada, que ara ha recuperat l'Ajuntament. En quina situació està?
Bé, aquest és un tema complicat perquè si a més a més parléssim de la piscina, parléssim al mes d'octubre-novembre, ho veuríem d'una manera, i amb aquesta calor que fa i a ple estiu, doncs es veu d'una altra manera. Però com tu apuntaves, això estava en una concessió, l'hem recuperada al mes de finals de gener, principis de febrer, tot el que això comporta, fins fa una estona, doncs no he pogut tenir l'informe d'actuació que farem a la piscina i aquest informe doncs passa doncs per arreglar, o sigui, buidar-la, arreglar totes i cada una de les rajoles que hi ha perquè estan molt malmeses. També dir que hi ha una part de lo que és la instal·lació que fa el bombeig de l'aigua, doncs hi ha una part que no hi és i s'ha de col·locar. Per tant, difícilment la podrem tenir aquest estiu. El que sí que tindrem la garantia és que a partir d'aquest any tindrem la piscina en condicions per sempre, perquè a més una de les propostes d'aquesta piscina també serà doncs tenir unes lones i tal per tapar-la a l'hivern, per tal de que no se'ns faci malbé l'aigua. I també ja anuncio, el manteniment d'aquesta piscina no el donarem a un tercer, sinó el que farem directament des de l'Ajuntament. Però malauradament no és perquè no tinguem voluntat per fer-ho, sinó perquè és impossible, perquè estem a juny i aquestes coses, i torno a dir, les persones que ens escolten, a lo millor els hi pot sobtar, però segurament tant l'alcalde com l'alcaldessa saben perfectament que això passa per una licitació, per moltes coses, i això va lent perquè l'administració doncs el que té és que, diguem que la rapidesa, sempre ho he dit, no va de la mà del que nosaltres voldríem.
I si hem de parlar d'activitat d'estiu i de tot l'any, a Olèrdola ens hem de referir als esforços de prevenció d'incendis amb la implicació directíssima de l'ADF.
Sempre ha sigut una aposta molt important per part del municipi d'Olèrdola per tal d'estar al costat de l'ADF. Jo vull recordar que l'any passat, doncs des d'aquest govern, se'ls va posar fins i tot un cotxe a disposició, un dels millors cotxes que hi ha a la comarca, amb totes i cadascuna de les millores que pot tenir, que també doncs, ha fet de manera voluntariosa l'ADF. Per nosaltres són fonamentals, són fonamentals. Estem en plena natura, a tocar del parc, i nosaltres, malauradament, hi hem passat un parell d'incendis en anys anteriors i sabem el que és doncs tenir aquesta amenaça, no? Perquè estem, ja et dic, voltats d'uns grans boscos i de parcs naturals, però sort en tenim d'ells, sempre estan amatents i a l'estiu encara reforcen més la seva activitat. Per tant, des d'aquí, donar-los una vegada més les gràcies perquè sempre estan al nostre costat, estiu i hivern, però la feina que fan a l'estiu és impagable.
I la tercera política d'aquest matí l'anem a buscar al Baix Penedès, així que marxem fins a Domenys Ràdio, on ens espera i ens la presenta la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. I aquí tenim aquí a l'estudi és la Montse Ventosa. Ella és alcaldessa de Llorenç del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, vosaltres heu estat els més matiners, crec, de la comarca del Baix Penedès, que ja heu obert la piscina.
Sí, des de l'any passat vam agafar aquest hàbit, que és alinear l'obertura de la piscina amb la jornada continuada que fan a l'escola. Uh-huh. Aleshores, aprofitem aquest cap de setmana vam obrir, i ara durant la setmana doncs està oberta les tardes només, però una mica la canalla, doncs al sortir de l'escola, els dies si fa calor, doncs es tenen la sort o l'avantatge de poder-se anar a refrescar a la piscina.
Pel que fa a refugis climàtics, si fa o no fa, mantenim els mateixos que hi havia l'any passat?
Sí, actualment nosaltres a Llorenç tenim doncs designat com a refugi climàtic el que és la biblioteca, que veig, no?, que deien que Sant Sadurní també, és a dir, és un dels espais que molts ajuntaments crec que ens és fàcil d'alguna manera de posar a disposició de la ciutadania. I per altra banda, en els punts, en les puntes aquestes doncs de l'onada de calor, també s'obre la piscina. La piscina és de pagament, però en aquests dies més calorosos és gratuïta i s'obre portes doncs a tothom perquè es puguin refrescar. Però a mi en aquest sentit m'agradaria fer com un apunt o una mirada més al futur, perquè sí que és veritat que ara mateix doncs tenim aquests espais, però nosaltres estem ja pensant o planificant, no? Ara estem treballant, com bé saps, amb dos projectes que també voldran ser un refugi climàtic de cara al futur.
Els expliques, perquè va ser notícia aquest parc fluvial com a refugi climàtic i que en previsió estaria acabat. Sabem que l'administració pública a vegades el tema de dates no és gaire fiable, a finals del 2025.
Exacte. Tenim dos projectes sobre la taula. De fet, un està a l'escola, justament, que és la naturalització del pati, que també doncs consisteix en recollir les aigües pluvials i plantar-hi doncs nous arbres, perquè, com bé sabeu, la vegetació, l'arbrat, ens ajuda, ens pot reduir els graus a l'estiu entre 3 i 4 graus tranquil·lament, i això també doncs ajuda a l'escola a poder gaudir del pati encara aquest mes de juny, malgrat que el juliol i l'agost la canalla no vagi, no? Els alumnes no vagin a l'escola, el setembre i el juny continuen sent mesos encara calorosos en el nostre territori. Per tant, ens va semblar interessant doncs fer aquest projecte a l'escola per una banda, no? Per donar aquest servei sobretot doncs això, als infants del nostre municipi. I per altra banda tenim aquest projecte que, com deies, que a mi em fa gràcia que li diguem fluvial, perquè sí, li diem parc fluvial, però no tenim riu a Llorenç, és com una mica així. Però bé, és el parc del Torrent. Hem aprofitat aquesta zona, que ja era una zona que hi ha doncs plataners, i és una zona prou ombrívola, i també doncs l'arranjarem, l'arreglarem i la reconvertirem en un parc que s'hi podran doncs fer activitats culturals, activitats socials, hi haurà zona d'esbarjo, i serà una mica un refugi natural pròpiament, no? Perquè abans comentàvem, no?, una mica fora d'antena, Lourdes, sí, que la dificultat també és mantenir aquests espais oberts. Si hi obre segons quins espais que tenim l'Ajuntament climatitzats, requereix personal, no?, és tota una despesa més elevada. I al final el que nosaltres apostem com a equip de govern, com a Ajuntament, és tenir zones verdes que estiguin integrades dins del municipi i que puguin ser d'ús quan tu necessitis d'alguna manera.
Clar, ho parlàvem, com bé has dit, fora de micros. A Barcelona, per exemple, els refugis climàtics no necessiten de ningú. estan, per exemple, sota de parcs. Parlo ara del costat de casa dels meus pares, però em va fer gràcia perquè no sabia ni que existia.
Sí, i al final aquests parcs ombrívols, al final el que pretens és buscar un espai que sigui agradable, que tingui aigua doncs, a prop, no? Al final és un parc en què tingui una font, que et puguis hidratar, que també és aquest recordatori que hem de fer a tothom, no? De dir, les persones s'han doncs, d'hidratar, han de buscar zones ombrívoles, no? I no estar plena solana. I això els parcs t'ho donen, i aleshores és una mica l'aposta que hem fet. També, a part doncs, dels parcs i les zones així més naturals, que nosaltres doncs, és aquesta aposta ferma que fem com a equip, anem cap a aquest, en aquest sentit, també és veritat que, a part del que s'ofereix a tota la ciutadania, els col·lectius del municipi, saps que nosaltres és un poble petit, doncs els diferents col·lectius també tenen espais propis. No? D'alguna manera, ara hem inaugurat, ara no fa massa, vam inaugurar les escoles velles, sí, que és un espai doncs, per la gent gran i per la gent jove, i allà està climatitzat. Ells mateixos s'autoorganitzen per poder-los utilitzar i si doncs, hi ha persones més grans o com deien abans, no, col·lectius més vulnerables que també es volen sumar a aquests espais, també seran, són d'ús públic, o sigui que també es poden fer servir.
Ens queda minut i escaig, casals d'estiu. Ara també obrim, sí, obrim el tema, no?
És, per nosaltres aquest any serà complicat i aprofito per avisar la ciutat, no, tota la gent de Llorenç perquè serà un any difícil. A l'estar fent obres al pati de l'escola ens ha obligat a moure el casal. Fèiem el casal, aprofitàvem l'escola. I sí que, una mica en la línia del que comentaven, hem incrementat l'ús de la piscina.
Perfecte. Sí, és una manera de...
Sí. Aleshores, el que hem fet aquest any ha sigut moure el casal a la Casa de Cultura i farem servir justament un parc a dins del poble, que serà, que és una zona ombrívola, com a pati, que és els jardinets, o sigui que estaran ocupats per la canalla aquest any.
Molt bé, doncs, si et sembla, ho deixem, perquè hem de fer doncs, aquesta aturada que fem sempre d'anar a escoltar una mica de publicitat, d'anar a escoltar les notícies més generalistes, en aquest cas, i a les 10... No, sí, a les 10 i 6 tornarem amb les tres veus, amb els tres polítics que ens acompanyeu, el Pere Bernet, la Fina Mascaró i Montse Ventosa, on tots plegats i plegades doncs, podrem fer aquesta tertúlia a la que estem habituats. Fins ara.
Fins ara.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.